tenim la sort de parlar amb una de les eminències mèdiques més importants del país i del món. Estem parlant del cardiòleg Valentí Fuster, ja fa gairebé 50 anys que es va traslladar als Estats Units, on és director mèdic de l'Hospital Mount Sinai de Nova York, una tasca que compagina amb la de director general del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars. Avui volem parlar amb ell sobre l'evolució de la pandèmia, de la vacuna i també sobre els últims estudis relacionats amb aquest virus. Doctor Valentí Fuster, bon dia i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ara de seguida parlem sobre les últimes dades de la vacuna, però primer de tot deixem que el feliciti perquè la setmana passada va guanyar el Premi Príncep Maidol, que és un dels més importants del món de la medicina. Per posar-ho en valor i en perspectiva a nivell del país, què representa aquest guardó per Valentí Fuster?
Bueno, representa un guardó, crec que important, però no solament per mi, però també pels equips que han treballat amb mi durant tots aquests anys. Aquest guardó, en realitat, es dona per la carrera d'un individu amb aspectes molt concrets de el que s'ha trobat dintre de la investigació, però bàsicament és un guardó que és un premi a la carrera d'un individu, sobretot la carrera a nivell de mèdic. És un guardó mèdic, en aquest cas, i certament estem tots molt orgullosos.
Dilluns, permeti'm, doctor Fuster, teníem notícies sobre una nova vacuna, la de Moderna, que assegura que l'efectivitat és gairebé del 95%, que és increïble. I, de fet, aquests últims dies ja hem anat tenint bones notícies, també amb l'anunci de Pfizer. No sé, doctor Fuster, si hem de ser tots plegats optimistes respecte a la vacuna o una prudència respecte a la rapidesa amb la qual ens poden arribar.
Jo crec que és important la prudència. Per què ho dic? Ho dic perquè quan un espera canvis radicals amb respecte a la pandèmia i la vacuna, en aquest cas, com a exemple, i les coses no passen com un espera, aleshores s'entra en un estat psicològic que pot ser molt, molt, en certa manera, de depressió, de neurosis, d'angoixa, etc. És a dir, que jo crec que abans de parlar de la vacuna, teníem que parlar de quina és l'actitud que tenim que tindre amb una pandèmia d'aquest tipus. I l'actitud és una actitud de dir, a poc anirà desapareixent, això és el que jo crec. Trigarà un any, trigarà dos anys, però a poc anirà desapareixent. I aleshores la vacuna no és més que una possibilitat que tindrà un valor en aquest cas en què la pandèmia desapareixi, no totalment. Però tinc diverses coses a dir-li. La primera cosa és que el més important és que ens cuidem nosaltres mateixos a intentar que no ens comuniquem la malaltia d'uns als altres. Això és el més important. La distància, la màscara, etc. Això és el més important. La segona cosa que és important és el tindre el que diem testing. És dir, que puguem nosaltres, en un moment determinat, que hi hagi un dubte, que puguem de seguida saber si tenim el virus o no el tenim, o els companys nostres el tenen o no el tenen. Això és el segon punt. El tercer punt és la resiliència, que és el que li he estat dient des del començament. És a dir, saber que això no marxarà ni per la vacuna ni per altres mitjos ràpidament. És a dir, aquest és el punt número 3. I el punt número 4, certament la vacuna és important, però tenim que tenir en compte el que és la història de les vacunes. La història de les vacunes és que perquè una vacuna sigui efectiva, té que protegir el 80% de la població. I amb les vacunes, històricament parlant, s'ha arribat amb això en un curs de 2, 3 o 4 anys. És a dir, que tenim que tindre en compte que el que ara ens diuen que la vacuna és efectiva, realment pot ser efectiva, en certa manera, en protegir els individus que han rebut la vacuna. Però per quant temps estaran protegits? Quants d'aquests individus estaran protegits? I quina és la seguretat de la vacuna? El que estic dient és que la vacuna és un altre eslabó, diguéssim, per conquistar aquesta malaltia i que desapareixi, però li estic dient que no és totalment no podem dependre de la vacuna o que hi hagi o que no hi hagi vacuna. És simplement un eslabó més.
Per tant, amb el que comentava, doctor Fuster, quan parlava de la resiliència, és a dir, hem de ser conscients que això encara, i jo crec que psicològicament ens hem de plantejar que això trigarà a marxar. Ho dominarem millor o ho dominarem pitjor? Serà més fort o menys fort? Però hem de crear ja i pensar que haurem de conviure amb el virus un quant temps, esperem que en menor mesura que fa 6 mesos.
Miri vostè, per una part tenim que madurar, que és el que vostè està dient. Madurar és realment ser pragmàtic i acceptar i trobar solucions temporals a el que ens toca. Per una altra part, hi ha 3 temes aquí importants. Un és el que estem parlant, el problema de la infecció en si mateixa, que ha canviat totes les nostres vides. Però després hi ha un segon factor, que és el factor psicològic, que és el que també hem al·ludit fa un moment. Per exemple, de tots nosaltres que hem estat en contacte amb aquests malalts, direct contacte, el 50% han necessitat ajuda psicològica. I tenim un departament nou, per exemple, aquí a Nova York, al Monte Sinaí, que tracta d'aquest tema. És l'aspecte psicològic. I el tercer tema és el tema econòmic. La quantitat de gent que està patint per aquest problema de la pandèmia. I moltes vegades no ens donem compte que realment tenim molta sort, aquells de nosaltres, que per exemple jo mateix, que puc vindre a l'hospital, avui són les 5 del dematí, a les 5 i mitja del dematí, em trobo bé, puc fer la meva feina, puc veure els meus malalts, arribo a casa, tinc una bona família. És dir, que mentre molts de nosaltres tenim molta sort i no ens tenim que queixar, molts altres, moltíssim altres, estan patint. I tenim que ser molt conscients d'aquests 3 aspectes, de la infecció, del problema que estava dient econòmic i el problema psicològic.
Si em quedo amb aquest últim punt, que efectivament el seu hospital, el Mont Sinaí, es va obrir aquest departament de psicologia aplicada fins i tot per tractar el propi personal mèdic, però efectivament hi ha una pandèmia que va en paral·lel a la pandèmia vírica, que és la mental, la psicològica, i molts pares i mares i molts avis i àvies es preocupen per la seva canalla, pel futur d'aquesta canalla. I què els hi deixarem? I sobretot el més important, com fem que aquesta canalla visqui amb aquest virus de la manera millor possible? Com?
Li contestaré aquesta pregunta. No podem mirar a llarg plaç, sinó en aquest moment, a curt plaç, em refereixo que hi ha molta esperança. Al pensar que aquests pares, que pensen amb els fills, amb els nets, això anirà cap a baix. És a dir, això no desapareixerà, però serà com les grips que tenim ara. Potser arribarem aquí d'aquí un any, d'aquí 2 anys, però pensar que amb els nostres fills i els nostres nets això desapareixerà o almenys estarà completament estabilitzat. És a dir, que l'angoixa a llarg plaç crec que té que desaparèixer de nosaltres. A curt plaç, que si les escoles es obren, que si no s'obren, que si el dilluns anem a l'escola. Això és evident, aquest és el problema, però per favor, pensem una mica a més llarg plaç.
D'acord.
I aquesta pandèmia disminuirà. És a dir, que jo m'agradaria dir-li, donar-li potser una esperança a totes aquestes famílies, a aquests pares, a aquests avis, donar-los una esperança de que, bueno, és una cosa temporal, tenim que tindre en compte de que desapareixerà a poc a poc, i aleshores, doncs, d'aquesta manera, crec que això és una teràpia molt important. Una de les teràpies més importants a les nostres vides, li diré, senyor Basté, és les diu esperança. És una simple paraula.
Efectivament, efectivament. Vostè, doctor Fuster, fa 3 anys va formar part d'un estudi del Global Health and the Future Role of the United States, on ja s'alertava que tots els països són vulnerables a les amenaces de les epidèmies i de brots que hi puguin haver de malalties infeccioses. I també posava sobre la taula el problema de la falta de la col·laboració internacional si hi hagués una pandèmia. Estem parlant que això ho va escriure vostè fa 3 anys. És a dir, ens venia a dir, alerta, que una pandèmia és possible i ja la tenim aquí. És a dir, vam subestimar el risc d'una pandèmia mundial, doctor.
vam subestimar moltes coses. Miri vostè, això sí que va ser angoixant per mi i pel grup d'investigadors i de científics i de polítics, en realitat, que vam fer aquest document, document que tenia que jo presentar amb el president Trump, però mai es va poder presentar. I el document deia que no es parava atenció al problema més important que teníem avui al món, que és exactament aquest. No estàvem nosaltres preparats per una infecció que fes vulnerable la població. I aquesta era part del document. I jo crec que aquí tenim que mirar retrospectivament i crec que tenim que treure una sèrie d'ensenyances. La primera ensenyança és la humilitat i saber escoltar. En aquest cas, tot el que vam dir els científics amb aquest document no es va escoltar ni es va voler escoltar. És a dir, tenim que ser molt humils i aprendre de les realitats. I jo crec que és realment una pena perquè això s'hagués pogut evitar, almenys en part, aquesta pandèmia, si s'haguessin posat a terme una sèrie d'aspectes que haguessin anat cara a simplement abolir aquesta espècie de transmissió d'uns als altres. S'hagués pogut fer. I les vacunes haguessin pogut començar molt abans, no vacunes, però la preparació per fer les vacunes haguessin pogut preparar-se molt abans. Hem perdut 3 anys.
Així de contundent. Em deia, vam subestimar el risc d'una pandèmia mundial, parlava de que no es va fer bé. La pregunta és, qui? Estem parlant de que va haver-hi una mala coordinació entre governs, que tothom ha anat, com sempre, amb un principi equivocat de la solidaritat pràcticament inexistents entre territoris. Quin era el problema?
El problema és que avui no es para atenció suficient a la salut. Es para atenció a la salut individual. No es para atenció a la salut global. Per exemple, el problema que tenim del mig ambient. Com es pot negar un aspecte que el tenim tots a davant nostre? És com la pol·lució ens està afectant. És a dir, no hi ha una consciència global. Hi ha una consciència de salut individual. Em cuido, no em cuido? És a dir, que tot el nostre enfoque és molt, molt personal, però no hi ha un enfoque global. I això és el tema, jo crec, més fonamental a aprendre d'aquesta pandèmia. I és que som una societat i ens tenim que cuidar uns als altres i tenim que ser lo possible, tenim que fer lo possible perquè aquesta societat sigui una societat amb salut. Jo crec que aquesta pandèmia ens haurà ensenyat això. Però fins ara el que ha passat és que no se li ha donat importància a la salut global. I aquest és el tema, un tema absolutament, és un repte que tenim tots nosaltres.
Ahir, doctor Fuster, la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, la Maria Neira, va dir aquí al Món RQ, en aquest programa, que és un moment per plantejar-nos algunes coses de per què vam arribar fins aquí, en la línia del que ara vostè comentava, doctor Valentí Fuster, i deia que hem d'assegurar que hem de posar tots els mitjans perquè la nostra vulnerabilitat com a societat en una pandèmia es pugui reduir, i bàsicament afegia que hem de revisar un triangle, el triangle entre la salut humana, de la qual ara vostè en parlava, la salut animal, o sigui, el tema animal, i la mediambiental. Suposo que entre el que ara em deia i el que vaig sentir ahir de la doctora Maria Neira de l'OMS, hi estaríem d'acord, no? És una mena de replantejament global.
És exactament el que li estic dient. I el mateix li diria del món animal. Per exemple, fa un moment vostè em deia que havíem tret aquest premi. En realitat, aquest premi, si vol que li digui la veritat, és treballar amb aquest triangle. Tots tindríem que estar pensant per la salut de la humanitat i no perdre'ns solament amb una salut personal nostra. I aquest és el que vostè li deia, aquesta persona de l'OMS, el que comentava, és exactament això. Tenim que entrar en una consciència que és una consciència més universal, una consciència més de comunitat. Aquest és un canvi que tenim que fer ineludiblement. Si no fem aquest canvi, la natura estarà per sobre de nosaltres.
Hi ha una, amb això que ara comentava, Hi ha un element importantíssim amb el qual hem hagut de conviure, que és una paraula que és la solidaritat, que molts cops cadascú l'utilitzava a la seva manera i quan tocava i en dates molt concretes, doctor Fuster, però en aquesta època pandèmica que hem hagut de tancar-nos tots a les cases, tenir un cert moviment gairebé estructural de les nostres maneres d'actuar, s'està creant una mena d'esperit de comunitat. I no sé si la societat del futur, amb aquest esperit de comunitat que estem agafant ara, en aquesta època pandèmica, serà millor o pitjor que la que, per exemple, teníem fa 5 anys o fa 10.
No, miri, jo li diré dues observacions. I una observació personal, veient a malalts, veient a companys, etc., és que, per una part, ha augmentat l'ansietat. És a dir, la reactivitat de la persona amb petits problemes és molt més alta ara que abans. No li càpiga cap dubte. Però ha augmentat la generositat. És a dir, que és un tema interessant, aquest de la pandèmia, des d'un punt de vista psicològic més personal, és que ha augmentat la nostra reactivitat als problemes. De seguida reaccionem. Però, per una altra part, ha augmentat moltíssim la generositat. Gent que jo em pensava que no donarien res per una altra persona, amb el cas de que entressin amb aquesta malaltia o amb aquest ser infectats, etc. Jo he vist coses absolutament impressionants, com la gent està actuant. Crec que comencem a entendre la importància de la generositat que als altres.
Quan parlem ara d'obrir i tancar, ja sap que cadascú, cada país, cada territori, gairebé cada barri viu a la seva manera, aquesta manera d'actuar. És a dir, quan vam estar a Nova York ara fa uns dies, efectivament, els restaurants, ara em sembla que ja no, estaven oberts, però efectivament, com dèiem, aquell punt primer que en comentava el doctor Fuster, que és la higiene, la distància i la mascareta, és a dir, això es feia, però evidentment a Nova York ara es viu molt diferent de com es viu a Catalunya i cada territori és opinable a la seva manera, perquè estan passant l'epidèmia de la manera que ho estem passant. Això serà un constant obrir, tancar, ens hem d'acostumar, per exemple, que pot haver-hi una tercera onada fins que arribi la vacuna i es pugui subministrar d'una manera generalitzada, és a dir, això serà una constant utilitzava la paraula angoixa, una constant element d'angoixa i desangoixa fins que no arribem al punt d'aquí un any o d'aquí un any i mig que això ho tinguem pràcticament erradicat?
Estic d'acord amb el que vostè diu, això, el que vostè està dient. Són altibaixos, per exemple, els restaurants. És un fet important o interessant a Nova York i a tot arreu, no? Els obren, els tanquen a les 10 de la nit. Tot això tenim que passar-ho i és una realitat. Però com li deia vostè, tenim que viure amb aquesta solidesa personal de dir, bueno, és un fet i, en certa manera, anirem endavant en un futur. Això és una tercera guerra mundial. És una tercera guerra mundial biològica, però pensi que aquesta generació no ha viscut la guerra. Per la qual jo crec que tenim que tindre en compte, tindre una visió més general del com ha funcionat el món durant tots aquests anys i tenim que dir, doncs, bueno, hem tingut molta sort. En aquest moment sí que és veritat, això és una guerra biològica. Jo dic que és la tercera guerra mundial. Però sortirem endavant. Sortirem endavant i és qüestió de navegar apropiadament i intentar tindre el menys possible aquests moments d'angoixa. Un pot tindre moments, però per favor, tinguem esperança que això anirà cap a baix. És a dir, que en certa manera jo crec i estic segur que d'aquí 2 anys, si vostè i jo tenim la mateixa conversa, serà una conversa molt diferent i molt més positiva.
I d'aquí un any, doctor Fuster?
Cada vegada millor.
D'acord.
Dic millor després que haguem passat aquest hivern.
Perquè aquest hivern serà duríssim, oi?
És que estem aprenent. És dir, estem aprenent. Jo crec que tenim que arribar a l'estiu que ve, que serà molt millor, estic segur, que l'estiu passat, i l'estiu de l'any 2022 serà molt millor que l'estiu del 2021. Uh-huh. En aquest moment estem aprenent.
Deia una tercera guerra mundial biològica, però que estem molt millor que abans. Evidentment, era impossible pensar en una guerra mundial fa un temps biològica o no biològica, doctor Fuster, en què ens podíem quedar a casa veient Netflix, en què podíem sortir al carrer a saludar a la nostra família, que fins i tot ens poguéssim plantejar que potser d'aquí una setmana podrem anar a dinar aquí a Catalunya en un restaurant, a qualsevol restaurant. És a dir, això amb una guerra mundial convencional no ho podíem viure. Des d'un punt de vista físic, és molt diferent aquestes guerres mundials que les altres.
Bueno, jo estic d'acord i és el que li estic intentant dir. I és que en aquest món ens podem queixar contínuament, però tenim que tindre una perspectiva retrospectiva. És dir, pensem el que ha passat, els nostres antepassats i el que han tingut inclús els nostres pares i avis, etc. És dir, nosaltres no hem tingut aquesta guerra, estem parlant dintre del sistema nostre. I, en certa manera, doncs hem tingut molta sort. És dir, però tenim que tindre tots aquests aspectes en contra en el moment que entrem en aquestes depressions o en aquestes ansietats. Hem tingut sort dintre de la societat que vostè i jo estem parlant.
Acabo de seguida amb dues preguntes des d'un punt de vista mèdic i científic. Des de l'inici de la pandèmia, vostè ha posat en marxa diversos estudis, un dels quals, per exemple, al principi de tota la pandèmia, era l'ús dels anticoagulants en els pacients que tenien el coronavirus. Aquest tractament, doctor Fuster, encara s'aplica?
Bueno, a veure, li tinc que explicar en context. Miri, el tema d'aquest virus, es pot atacar el virus directament, i per això parlem de certes medicacions, per això parlem de donar plasma amb anticossos contra el virus i per això estem parlant de la vacuna. És una manera de l'aproximació a tallar aquesta activitat vírica que ens està afectant. Però l'altre és les conseqüències. El que en realitat mata amb el malalt que ha tingut aquesta infecció d'una manera molt agressiva són dues coses. Una és la defensa immunològica que té l'individu, pot ser tan agressiva que arribi un moment que els òrgans estiguin invadits per totes aquestes cèl·lules i productes de defensa que porten a un mal. Per un altre, els coàguls de sang. Pensi vostè que la defensa contra el virus és una sèrie de substàncies que es lliberen del cos que produeixen els coàguls de sang. I els coàguls de sang són la segona raó per la qual els malalts crec que moren. I nosaltres vam començar un estudi amb anticoagulants que va molt endavant. En aquest moment estem treballant amb més de 100 institucions al món amb les quals estem donant anticoagulants per previndre els coàguls de sang, que són una de les dues raons que maten amb aquests malalts. Estem donant aquests anticoagulants, diferents tipus, per veure quin és el que és més efectiu. I aquests resultats trigaran alguna cosa, potser trigaran 3 mesos, 4 mesos, però crec que aprendrem molt. Jo estic convençut que els anticoagulants i aquestes agents farmacològics que donem per interferir amb els coàguls de sang, crec que són molt importants i seran molt importants en un futur per almenys disminuir aquesta agressivitat d'aquest virus.
I l'última pregunta, doctor, després hi ha el tema de les seqüeles, hi ha gent a qui li costa respirar, gent que ha perdut l'olfacte, o que té l'olfacte atrofiat, o el gust que l'ha perdut, que sent esgotament o cansament. De fet, vostè, doctor Fuster, fa poques setmanes va publicar un estudi científic que mostrava els efectes del Covid-19 al cor dels pacients. Li pregunto a quin percentatge de pacients infectats pel coronavirus els afecta el cor i si és a gent de més edat i més els homes que les dones.
Vostè m'ha fet moltes preguntes.
Sí. 3, concretament.
No, bueno, bàsicament, aquí també entro amb l'esperança. Mira, nosaltres hem seguit 7.000 malalts amb Covid positiu. Reingressen a l'hospital un 2%. És a dir, en un període d'un mes després de la infecció. Per la qual no és una cosa dramàtica a l'individu que pot anar a casa. El problema és que la fatiga, les palpitacions, el tema de l'ansietat pot durar mesos, m'entén vostè? Però no estem veient una debacle. El que estem veient és que sí que els efectes d'aquesta infecció són duraders, però en certa manera tampoc afectaran una gran part de la població. Per una altra part, contestant-li la seva pregunta, el cor. Pues sí, el cor està afectat amb aquesta infecció dels malalts que ingressen un 30%. Amb el qual hi ha un problema cardíac. Però d'aquests malalts que nosaltres hem seguit ara durant un període d'un a dos mesos, en realitat hi ha molt pocs que hi hagin seqüeles importants de la malaltia. M'entén? Per la qual jo, en aquest aspecte, esclar, tots estàvem molt ansiosos en que això pogués arribar a ser una cosa molt crònica. Hi ha una cronicitat, però en gran part és una cronicitat reversible. les homes, els dones, l'edat, bueno, miri vostè, en aquest moment aquesta infecció està afectant a totes les edats, i ho sap molt bé. El que passa és que hi ha una fragilitat, una vulnerabilitat que és més alta amb individus que tenen altres malalties, individus amb unes edats més avançades. Potser quan parlem més als homes que a les dones, tot això no tenim dades suficients, però és així, i hi ha moltes explicacions. Però jo el que li diré és que tenim que sortir una mica de tot això i pensar que tots som vulnerables i tots ens tenim que ajudar uns als altres, independentment de l'edat.
Em quedo amb una paraula, com sempre el doctor Valentí Fuster, hi ha una paraula que és clau en tot això, que és esperança. I així ens l'agafem i així ho analitzarem. Doctor Valentí Fuster, director mèdic de l'Hospital Mount Sinai de Nova York, director general del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars. Com sempre, és un plaer parlar amb vostè i, sobretot, com deia, amb una paraula que m'agrada molt i que n'hauríem d'aprendre més, i escoltar-lo. Moltes gràcies, doctor Fuster.
Moltes gràcies a vostè.